L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 3 de desembre, destacarem... ASCO reivindica un magatzem individualitzat de residus nuclears davant el retard del magatzem temporal centralitzat. Una pèrdua de subministrament elèctric provoca un incompliment de la vigilància contra incendis a ASCO 2. Un grup anticementiri nuclear es tanca al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. La Comissió de Pressupostos de l'Eurocambra aprova mobilitzar 382.200 euros pels extraballadors de la fàbrica Lear de Roquetes. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'associació nuclear ASCO Vandellòs va iniciar el gener passat la tramitació per a la construcció a ASCO d'un magatzem temporal individualitzat de residus nuclears. L'associació nuclear ASCO Vandellòs planteja el magatzem temporal individualitzat com una solució provisional davant del retard per part del govern en la decisió sobre la ubicació del magatzem temporal centralitzat. El titular d'ASCO va recordar aquest dijous que la capacitat de les piscines que actualment acullen el combustible gastat s'està esgotant. De fet, la piscina d'ASCO 1 estarà plena el 2013 i la d'ASCO 2 el 2015. El magatzem temporal individualitzat acollirà els residus dels dos grups nuclears d'ASCO, tindria un cost d'uns 16 milions d'euros i entraria en funcionament al 2012. Tal com va explicar el director general de l'Associació Nuclear ASCO Vandellòs, Josep Maria Gràvalos, la tramitació per al magatzem temporal individualitzat es fa a tres bandes, ja que calen els permisos del Consell de Seguretat Nuclear, els Ministeris de Medi Ambient i Indústria i l'Ajuntament d'ASCO. Tot i que pel moment cap administració ha donat el vistiplau al projecte, l'Associació Nuclear ASCO Vandellòs calcula que les llicències arribaran el pròxim 2011 i que el magatzem temporal individualitzat entrarà en funcionament el 2012, després de pocs mesos d'obres. El magatzem individualitzat consistirà en una superfície de formigó sobre la qual s'ubicaran els contenidors de residus. Gràvalos va insistir en el caràcter temporal del magatzem temporal individualitzat. L'escoltem.
Para nosotros el ATI es una medida compensatoria, temporal, transitoria, hasta que llegue el ATC, instalación que creemos que es importante, que va a contribuir mucho a que el panorama energético y más el nuclear en España se complete, pero en el ínterin y como solución transitoria hemos solicitado a las correspondientes administraciones la autorización para construir un ATI y las tres autorizaciones que tenemos en marcha, Medio Ambiente, Consejo de Seguridad Nuclear, Medio Ambiente y Autoridad Municipal, están en marcha. Esperamos que sigan su plan y dispongamos de ellas en el tiempo que esperemos tener.
La urgència de construir un magatzem temporal individualitzat va lligada al fet que les actuals piscines de les centrals d'ASCO i Vandellòs estan arribant al límit de la seva capacitat. Segons l'associació nuclear ASCO Vandellòs, la piscina d'ASCO 1 estarà plena el 2013, la d'ASCO 2 el 2015 i la de Vandellòs el 2020. El director general de l'associació nuclear ASCO Vandellòs va defensar la necessitat de construir un magatzem temporal centralitzat a qualsevol lloc de l'Estat. L'escoltem.
Como si lo pregunta a los señores de ANAF, como gerente de ANAF, yo lo digo que hay un ATC, eso está claro. Y como tal, como administrador, en cualquier sitio me vale. Lo que sí que puedo decir, y como persona vinculada al ATC en mis épocas de trabajo anteriores, creo que es una oportunidad magnífica, es una oportunidad que el municipio que se lo lleve puede colaborar de una manera significativa a su desarrollo industrial, social y económico, y por tanto, pues a los intentos que tengo más cerca, pienso que tengo una mayor simpatía por ellos. Pero eso es a nivel personal. Como ANAF, lo que hace falta es que haya uno nada más.
D'altra banda, el màxim responsable de l'associació nuclear ASCO Vandellòs va donar a conèixer que l'associació està treballant per aconseguir que les centrals d'ASCO i Vandellòs operin fins als 60 anys de vida. Mentre que el govern espanyol va renovar la llicència a la planta de Vandellòs enguany fins al 2020, les centrals d'Ascó estan pendents d'aquesta pròrroga que el Ministeri d'Indústria ha d'otorgar el pròxim 2011, quan caduquen les autoritzacions. La normativa espanyola estableix que les centrals nuclears han de tenir una vida màxima de 40 anys. Tot i això, Gravalos va assegurar que les plantes catalanes poden allargar aquest període 20 anys més per la seva seguretat, fiabilitat i respecte al medi ambient. Si fos així, Ascó 1 funcionaria fins al 2044, Ascó 2 fins al 2046 i Vandellòs 2 tancaria el 2048. Aquest és el nostre objectiu a llarg termini, va afegir Gravalos.
Serveis informatius de Mute.
La central nuclear Ascó 2 va incomplir la vigilància horària contra incendis en diverses zones de l'edifici auxiliar. Segons va informar el Consell de Seguretat Nuclear, entre les 2 i les 3 de la tarda es va produir aquest incompliment per culpa d'una pèrdua de tensió elèctrica als equips de protecció radiològica. El titular de la central nuclear, que ho va comunicar al Consell de Seguretat Nuclear, va restablir la vigilància contra incendis un cop recuperat el subministrament elèctric als equips. Així mateix va investigar les causes que van provocar la pèrdua de tensió. Segons el Consell de Seguretat Nuclear, aquest fet no va suposar cap risc per als treballadors, la població o el medi ambient, de manera que va estar classificat com a nivell 0 a l'escala internacional de successos nuclears. Un grup de persones del grup intercomarcal Veïns d'Ascó contra el cementiri nuclear es van tancar aquest dijous al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre com a mesura de pressió per la possible aprovació de la candidatura d'Ascó a acollir el cementiri nuclear. Segons va informar la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, el grup té previst seguir la tancada si el Consell de Ministres aprova aquest divendres la ubicació del magatzem a Ascó. En canvi, la desconvocaran si no s'aprova. Tere Giné ens informa des de la Plana Ràdio.
En aquest sentit, si no s'aprova la candidatura, romandran tancats fins aquest divendres, quan s'acabi la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, és a dir, pels vols de les 3 de la tarda. Per contra, si finalment Ascó ha d'acollir el cementiri, es proseguirà amb el tancament i s'iniciarà la convocatòria de mobilitzacions de rebuig. Per la seva banda, la CANG ha presentat dijous dos informes sobre la candidatura d'Ascó a acollir el cementiri nuclear. El primer informe conclou que el 40% dels terrenys que ha ofert l'Ajuntament d'Ascó per acollir l'ATC no són adequats, com ara el barranc de la Peixera i sòl no urbanitzable C3, definits com a reserva natural qualificada en les normes subsidiàries d'Ascó actualment vigents. D'altra banda, s'ha presentat l'informe sobre la vinculació de l'AMAC amb el Comitè Assessor Tècnic de la Comissió Interministerial Emplaçament ATC, que assegura que l'estudi dels terrenys proposats per l'Ajuntament d'Ascó conté greus deficiències per omissió d'elements clau, d'acord als propis criteris del Comitè Assessor Tècnic. Segons la CANC, el seu informe demostra que si es consideressin totes aquestes omissions, els terrenys oferts per l'Ajuntament d'Ascó perdrien puntuació, de manera que la candidatura tindria 112 punts i no 300, com els otorga l'informe de la Comissió Interministerial. D'altra banda, assenyala que el gerent de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, l'AMAC, Maria Vila de Badal, dona suport a les candidatures dels municipis de Llebre, Guadalajara i Ascó, Tarragona, per a albergar l'ATC. L'informe revela que existeix una relació entre Vila de Badal i membres del Comitè Assessor Tècnic que van preparar la candidatura, com és Adolf Barceló, a través de la societat M, amb B advocats associats, societat que té el mateix domicili social que la MAC, assegura. Al seu entorn, la CANC ha anunciat que els diversos grups i persones del territori que ja van presentar al·legacions a la candidatura d'Ascó acudiran al jutjat contenciós administratiu per interposar un seguit de recursos i asseguren que arribaran fins al final per tal de que els jutges aclareixin si aquesta presumpta incompatibilitat de Barceló és constitutiva d'un fet que podria haver conduït a l'omissió d'elements clau en la identificació dels factors analitzats en l'examen de terrenys proposat per l'Ajuntament d'Ascó per acollir el cementiri nuclear.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu va aprovar ahir dijous la mobilització de 382.200 euros del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització per ajudar els 508 treballadors que van ser acomiadats entre gener i maig d'aquest any per l'empresa Lear Automotive Espanya Societat Limitada. Si el ple de l'Eurocambra de desembre ratifica l'ajuda, aquests fons finançaran programes de formació, recerca de feina, reinserció i suport a les persones que decideixin crear la seva pròpia empresa. Les ajudes als treballadors acomiadats a Catalunya formen part d'un programa més ampli que preveu també ajudes a desocupats en la mateixa situació a Aragó i València. Els eurodiputats van decidir destinar 5.424.516 euros per facilitar la recol·locació de 2.312 treballadors acomiadats en 803 empreses del sector de l'automoció a Catalunya, el tèxtil a Aragó i la construcció a València. Els acomiadaments de l'empresa automobilística Lear van tenir lloc al Baix Ebre, que compta amb 14 municipis, 74.962 habitants i una densitat de població més baixa que la mitjana de la Unió Europea. Les oportunitats d'ocupació que oferia Lear eren vitals per a la comarca, que va quedar per sota de la mitjana catalana en termes econòmics. El tancament de Lear va augmentar un 4% la taxa d'atur, que el 2009 era ja del 22,7%, quan la mitjana de Catalunya era del 17,5%. Les ciutats més afectades van ser Roquetes i Tortosa. L'ajut del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització hi oferirà als 508 treballadors afectats formació professional i incentius per a l'emprenedoria i la participació. El cost total estimat del paquet és de 588.000 euros, dels quals la Unió Europea n'aportarà 382.200. Si el ple de desembre de l'Eurocambra i el Consell de Ministres del 27 es pronuncien a favor de la concessió dels ajuts, es mobilitzarien de forma immediata. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea ja van donar llum verda a la proposta el passat dia 2 de setembre. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i el Consell Comarcal de la Terra Alta, guardonats amb els Premis Costa Daurada en la 21a nit de turisme. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens amplia aquesta informació.
La Diputació de Tarragona ha concedit el Premi Jordi Cartanyà en la categoria de litoral a l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita pel material audiovisual utilitzat per a promocionar el municipi i que va tenir molt de ressò aquest passat estiu. L'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso, i la regidora de Turisme, Rosa Anglès, van ser els encarregats de recollir el premi en el marc de la 21a edició de la Nit del Turisme que organitza la Diputació de Tarragona. Una celebració que va reunir ahir a Vilaseca més de 500 persones representants del sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El material audiovisual premiat en la categoria litoral està format per un curtmetratge en 4 idiomes de 10 minuts de durada i per 3 spots de 25 segons que l'Ajuntament de la Ràpita té previst difondre en fires i congressos. Segons l'organització del premi, el treball destaca pel guió, en què la destinació es presenta a través d'un conjunt d'històries personals amb desenvolupament i desenllaç. D'altra banda, el Consell Comarcal de la Terra Alta ha rebut el Premi Jordi i Cartanyà en la categoria d'interior per l'edició de material de difusió de la Via Verda al seu pas per la comarca, amb especial atenció als col·lectius amb discapacitats. Durant la Nit del Turisme, a més del Premi Jordi Cartanyà, es va lliurar el Premi Costa Daurada, que reconeix aquelles persones que duen a terme activitats de gran transcendència per a la promoció, imatge i millora del sector turístic de la Costa Daurada. Premi que enguany s'ha lliurat a Joan Molas, president de la Confederació Espanyola de Hoteles i Alojamientos Turísticos.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui s'inaugura la 50a edició de la Fira de Mostres d'Amposta, on s'esperen més de 60.000 visitants. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs efectivament, tot està llest ja per a que aquest vespre, a partir de les 6, el secretari general adjunt de Convergència Democràtica de Catalunya, Felip Puig, acompanyat de l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, inaugure la 50a edició de la Fira de Mostres d'Amposta, aquestes noces d'or que compleix ja aquesta fira multisectorial de la capital del Montsià. Una de les novetats serà que aquest vespre també s'inaugurarà el nou auditori de la fira, un primer pas al que ha de ser el futur complex firal de la capital del Montsià. Una fira que espera rebre aquest any més de 60.000 visitants, tal com explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Però ens trobem en una fira de mostres que té una vitalitat. Això ens demostra que hi ha expositors que s'han quedat en llista d'espera per a dins el que fa referència al recinte cobert. Estem parlant de 5.000 metres quadrats coberts. Fora, encobert també els 25.000 metres quadrats que hi ha el recinte firal. Per tant, estem parlant que entre els expositors exteriors, els interiors i també els firaires, estirem al voltant dels 250 expositors. i que aquesta demanda que hem tingut per a expositors per a cobrir els estants interiors i també a la part de fora ens dona una perspectiva de que aquest any podrem anar o podrem arribar entre els 55.000 i 60.000 visitants que esperem per a aquesta fira.
Uns visitants que arriben no solament de les Terres de l'Ebre, sinó d'arreu de la demarcació de Tarragona, de Catalunya i també del País Valencià. Aquestes festes d'hivern, com es qualifiquen les fires d'Amposta, doncs comptaran amb tot un seguit d'activitats lúdiques, esportives, culturals, xerrades especialment dedicades a l'agricultura i exhibicions de cavalls i de doma al recinte firal.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grup Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
Serveis informatius de Mute.
Al Canà, aquest cap de setmana, coincidint amb el Pont de la Puríssima i la Constitució, se celebra un any més les Jornades Gastronòmiques de la Població. Unes jornades que enguany arriben a la 17a edició i en les que hi participaran un total de 14 restaurants que tindran les galeres i els cítrics com els principals ingredients per a l'elaboració de les seues receptes. Domènec Ramal ens amplia aquesta suculenta notícia des d'Alcanar Ràdio.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, els cítrics i les galeres tornaran a ser els dos principals ingredients a través dels quals s'elaborarà tota aquesta arquitectura gastronòmica que un total de 14 restaurants d'Alcanar, Alcanar Platja i Les Cases posaran al damunt dels plats entre tots aquells participants que decidisquen gaudir de la gastronomia del nostre municipi en aquestes 17es jornades gastronòmiques d'Alcanar. Unes jornades que comencen coincidint amb el Pont de la Puríssima i la Constitució aquest cap de setmana i que s'allargaran fins diumenge 12 de desembre. Amb les millors receptes originals i innovadores, tota aquesta sèrie de restauradors han emprès aquesta iniciativa que un any més s'ha convertit en una cita obligada per als amants de la bona gastronomia. Per fer-ho arribar al màxim de gent possible, enguany s'han editat els llibrets informatius amb els menús amb un format més menut que es repartiran bústia a bústia per tot el municipi i també a través del conjunt de les Terres de l'Ebre, així com per internet, via correu electrònic amb les més de 1.500 adreces de les quals se'n disposa la regidoria de turisme del nostre municipi de gent que ja ha confirmat que vol rebre informació de la població. Unes jornades que, tal i com destacava una de les restauradores del restaurant L'Esquella d'en Gaudí, un dels establiments que hi participen, Mari Pau explicava que són uns menús molt treballats, molt elaborats i amb una molt bona relació qualitat-preu. Mari Pau Rodríguez.
Este any els menús estan tots molt treballats. Vull dir, per exemple, uns altres anys m'he donat compte que els restaurants, tots els restauradors, pues, s'han treballat molt els plats, si us fixeu, pues, tots tenen molts de detalls i bueno, jo com a cuinera sí que detrás de tot això realment hi ha molta feina. I després també hem observat que qualitat-preu és una qualitat preu immillorable. Vull dir que s'ha tingut en compte el fet de que hi ha crisi i tots anem una mica justets, no? Per a facilitar així d'aquesta manera que les persones pues, no només vagin a algo econòmic, sinó algo també pues, que té bon nom i que després quan ho tastin realment serà algo excel·lent.
Com dèiem, amb una molt bona relació qualitat-preu i menús que van des dels 15 i fins als 38 euros, un total de 14 establiments que són els següents: Alcanar, Can Bunyoles, Chaparral, L'Esquella d'en Gaudí, La Costa, Taller de Cuina i Burger Crack, a les Cases d'Alcanar, Casa José, Casa Lucía, L'Estall, Mareny, Pizzeria Les Cases, Racó del Port i Racó de Jesús i Alcanar Platja, el restaurant de l'Hotel Carles III. 14 establiments que oferiran lo bo i millor de la seua cuina i, a més, i per completar la proposta de territori gastronòmica i combinada amb el turisme, cal destacar també que el nostre Ajuntament, durant aquest cap de setmana, concretament des del dia 4 i fins al dia 8, ha decidit d'ampliar els horaris, tant al Parc Arqueològic de la Moleta del Remei, on s'obrirà tots els matins en 11 a 2, com a la Casa O'Connor, en què l'horari d'apertura al públic serà de 5 a 8 de la tarda.
La Valdana serà la protagonista de la jornada gastronòmica del Tebre, la nostra cuina. Lluïsa Bertomeu ens amplia aquesta notícia des de Ràdio Delta.
La Federació de Comerç i Turisme del Tebre, FECOTUR, ha preparat la jornada de la Valdana en el marc de les jornades gastronòmiques del Tebre, la nostra cuina, que tenen com a objectiu promoure la gastronomia i els productes del Delta. La jornada es farà aquest cap de setmana, des del dissabte dia 4 i fins al dimecres 8 de desembre, i participen 5 restaurants de la localitat que oferiran menús de 30 euros amb la Valdana com a ingredient principal. Aquesta jornada de la Valdana és la cinquena de les jornades del Tebre, la nostra cuina, que s'ha fet enguany, juntament amb les de l'anguila, l'arròs, el musclo i l'ànec. Manel Escurriola, responsable de restauració de FECOTUR.
Pues podem trobar que ha sortit de Valdanes, arròs, colifesols amb Valdana. Després també podem trobar la Valdana d'arròs, tal com està. Després també se pot fer rostida, Valdana acompanyada amb carxofes. També la trobem en revolt de Valdana, en una miqueta d'alls tendres, o en un arròs fet amb Valdana i galeres. I també aquí hi ha una novetat, que podem fer un estrudel de Valdana amb creps o un arròs de Valdana. O sigui, això són plats que donen a entendre que la Valdana, pues, té molts recursos i es podrien fer de moltes maneres possibles. S'apropen als restaurants que tu has comentat i que, bueno, que intenten disfrutar d'aquest producte. I la gent de fora, doncs, que conegui este producte.
Els restaurants que participen en aquesta cinquena edició són Nicanor, Delta Hotel, Sons de Mar, Tramuntano i Olmos Lo Transbordador. Per conèixer els menús i més informació, podeu visitar la pàgina web fecotur.org.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Unió Musical de Santa Bàrbara avança l'audició de Nadal al Dia de la Patrona. L'escola també passarà a denominar-se a partir d'ara l'Escola de Música Els Flarets, en honor als famosos dolçainers originaris de la localitat. Josep Roig ens porta aquesta informació des de la Plana Ràdio.
Enguany, la banda de música, la Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara, avança la tradicional audició de l'Escola de Música a demà dissabte 4 de desembre, Dia de Santa Bàrbara, patrona del municipi, per tant, festiu també en aquesta localitat del Montsià. Marc Subirats, director de la banda, explicava que per qüestions logístiques s'ha modificat el tradicional programa, traslladant el concert de Nadal i Santa Cecília el dissabte 18 de desembre i l'audició de l'escola a demà, perquè hi puguen estar presents tots els professors.
Aquest any Santa Bàrbara, com ja sabeu, ha caigut en dissabte, i vam voler aprofitar-ho per buscar un dia que també estéssim tots els professors, perquè normalment sempre ho fem l'últim dissabte de desembre, i totes les escoles, o la majoria d'escoles, aprofiten l'últim dissabte per a fer l'audició de Nadal i tot això. Clar, el que passa que llavors que mos quedem sense els professors i em toca estar a mi coordinant-ho tot. Clar. I vaig dir, pues, enguany, que Santa Bàrbara acaba un dissabte, aprofitarem i farem l'audició de l'escola el dia 4. I el que habitualment fem abans de Nadal, que era l'audició, farem el concert, perquè coincidís també que les ames de casa fan la seva festa allà al centre cultural, i aprofitarem això, pues, que elles quan acaben ho arreglarem tot i prepararem per les 10 i mitja fer el concert el dia 18 de desembre.
L'audició, on hi participen tots els alumnes de l'escola, es farà al Centre Cultural a partir de les 5 i mitja de la tarda, com diem, demà dissabte. La Unió Musical participarà també als actes religiosos del matí en honor a la patrona Santa Bàrbara, després de passar a buscar per casa, com és tradició, als nous músics de l'escola que s'incorporaran a la banda. Enguany i a Subirats només hi n'hi ha un.
Ja que dic que el dissabte celebrem també Santa Bàrbara, demà farem la processó. Anem a buscar els músics nous, que enguany només n'hi ha un, que és Guillem Acero. L'anem a buscar a casa, farem la celebració allà a casa d'ell, i després al migdia tenim previst fer un dinar de la banda per celebrar, pues, això, la festivitat de Santa Cecília, Santa Bàrbara i tot el que aprofitarem a celebrar.
El director de la banda planera avançava també que l'escola de música ha de canviar el nom per poder fer els tràmits necessaris per a passar a ser municipal. Així, a partir d'ara es dirà Escola Municipal de Música dels Flarets, en honor als famosos dolçainers originaris de la localitat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Encesa de llums de Nadal a l'Ametlla de Mar. Els carrers de l'Ametlla s'engalanen per rebre les festes nadalenques, Olga Tomàs ens informa des de la Cala Ràdio.
A poques setmanes de les festes nadalenques, els comerços ja decoren els aparadors, i és que ja respira que Nadal és ben a prop. Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, per tal de decorar els carrers per rebre les festes, es durà a terme, com cada any per aquestes dates, l'enllumenat nadalenc. Una iniciativa que incrementa l'atractiu dels carrers del municipi, del qual gaudeixen tant els caleros com la gent que ens visita pels Nadals. L'encesa de les llums tindrà lloc avui a les 6:30 a la plaça de l'Olivera. L'acte anirà a càrrec de les pubilles grans infantils del 2010 i de les autoritats. A més, els acompanyarà la banda juvenil de l'Escola Municipal de Música, l'EMMA. Enric Estruc, cap d'obres i serveis del Consistori Calero, ens explica la vessant més tècnica de l'encesa de llums.
Estaran obertes fins a la Candelera, diferents horaris. Com cada any, els muntatges és a càrrec dels operaris de la brigada municipal. El temps de duració, més o menys, del muntatge són uns 2 mesos. Se col·loquen un total de 300 motius de diferent tecnologia. Sempre tecnologia d'estalvi de llum, eh? Tipus LEDs, tipus tub lluminós, tipus flexilight, bombetes de filament amb transformador 12 volts. Per motius d'estalvi, aquest any no s'ha augmentat ni canviat cap motiu, però sí s'ha variat la col·locació a diferents carrers. Sempre seguint una política de favorir els comerços i també intentant donar la màxima bellesa al nostre poble.
Enguany no hi ha canvis significatius pel que fa als carrers que s'il·luminaran. Seran el carrer Andreu Llambric, el Sant Joan, el Pau Casals, el Llibertat, el Benidorm, el Passeig Marítim, la Plaça Nova, la Catalunya i la Miró. També s'il·luminaran la Rambleta, el carrer Valle Pijoan, el Cervantes, el Miranda, el Mediterrani, la Plaça del Barco, el carrer Palomós, la Cova Gran, Mestre Rodríguez i Goya. També s'engalanaran l'Avinguda Hispano-Italiana, el carrer Major, l'Avinguda Ensenyament i la part de Cala. A les urbanitzacions s'il·luminaran el centre comercial de Tres Cales i el de Calafat i també l'entrada de la urbanització Sant Jordi.
Al desembre, Fira Amposta, i enguany celebra 50 anys. Del 3 al 8 de desembre no et pots perdre la Fira de Mostres d'Amposta. Més de 250 expositors i molts d'actes per gaudir en 5 dies de festa. Fira de Mostres d'Amposta, 50 anys fent territori. Fira d'Amposta, el teu punt de trobada.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Cal abrigar-se i molt. El termòmetre ha anat baixant i la matinada és, doncs, freda, de rigorós hivern. Les perspectives són que aquest divendres i aquest dissabte el termòmetre continuï marcant valors notablement baixos. De cara a diumenge, però, ja tindrem un augment clar de les temperatures mínimes. De fet, la nit de diumenge a dilluns l'augment de les mínimes serà més que notable, i de cara a dilluns, dimarts i dimecres es mantindrà aquesta tendència a l'augment de temperatures també pel que fa a les diurnes, a les màximes. De moment, aquest divendres a la tarda dominarà el sol. Dissabte, domini del sol i del fred viu, mentre que de cara a diumenge els núvols tendiran a augmentar i a l'acabar el dia i dilluns podrien arribar algunes pluges febles cap a ponent i sobretot al Pirineu, amb una clara i progressiva tendència a la pujada de cota de neu.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dijous, dia 9 de desembre, degut en aquest llarguíssim pont de la Puríssima i la Constitució. Com deia, fins proper dijous, dia 9, que passen feliços dies.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la. Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies a tothom!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.